Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'ofensiva del PP per culpar el govern espanyol dels efectes de l'Adán al País Valencià. Després que ahir el president valencià, Carlos Mazón, admetés errors sense fer una gran autocrítica, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat Pedro Sánchez i també la seva vicepresidenta, Teresa Rivera. Els populars intenten torpedinar a Europa el nomenament de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea, precisament atribuint-li els estralls de la gota freda a València. Un nomenament que sembla que, efectivament, s'endarrerà uns dies. També us hem explicat que els Mossos d'Esquadra investiguen un possible nou cas de violència vicària a Arenys de Mar, al Maresme, on un home i el seu fill menor d'edat han estat trobats morts en un habitatge que s'havia cremat. I hem celebrat els bons resultats de la plataforma 3CAT en el seu primer any de vida, en què els usuaris registrats s'han disparat fins al 1.770.000 i en què hi ha hagut un total de 220 milions de reproduccions de contingut en català. La direcció de 3CAT veu en aquestes xifres l'aval de l'aposta feta des d'aquesta empresa. Què més podem destacar aquesta hora, però, Joan Bota?
Doncs mira, ara ho deies, el PP es penja la medalla d'haver paralitzat la designació de Teresa Rivera com a nova vicepresidenta de la Comissió Europea. Els populars espanyols volen paralitzar el procés a les institucions europees fins que no comparegui Rivera al Congrés per informar sobre l'Adán. Ho ampliem des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el PP diu que ha guanyat la primera batalla i que ara aniran a per la segona, que es batà definitivament que Teresa Rivera sigui comissària. El PP ha maniobrat en les últimes hores a Europa per convèncer els seus col·legues i ara fons de la direcció del PP expliquen a Catalunya Ràdio que Europa ha vist avui que Rivera no pot ser vicepresidenta, no poden importar a Europa una política que s'ha revelat incompetent amb la gestió de l'Adán a Espanya, diuen literalment aquestes fonts del Partit Popular. Com dèieu, Europa, PP, socialdemòcrates i liberals han acordat ajornar de moment totes les designacions de comissaris europeus que s'havien d'examinar aquesta tarda. El PP demana que Rivera no torni a examen fins com a mínim la setmana que ve, després de dimecres, que és quan té previst compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions de l'Adán.
Ara de seguida anirem cap a Brussel·les per tal que el Jordi Barons posi context en aquesta decisió d'enderrarir l'okay, el vistiplau, a Teresa Rivera com a vicepresidenta. Efectivament, hi ha un pacte, com diu el Partit Popular. Sembla que seria d'ahir i no pas d'avui, però ara de seguida amb el Jordi Barons hi posem una mica de context.
Sobre tot plegat, la Generalitat acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer política de curta volada. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, reclama centrar-se en la reconstrucció de les zones afectades pels aiguats i retreu a Feijóo les declaracions d'aquest matí en què assegurava que els diners d'un nou finançament de Catalunya servirien per reparar els danys dels aiguats.
Els valencians i valencianes doncs estan en un període de dol i de reconstrucció doncs prou important i dramàtic com perquè es fagin declaracions que jo qualificaria de política de curta volada.
El govern, per cert, que també instal·larà parcs solars a les antigues zones de peatges de la C32 i altres punts de la xarxa viària perquè s'autoabasteixi d'electricitat. En total, preveu una trentena de plantes, algunes ja anunciades per governs anteriors, que produiran energia per l'enllumenat i la senyalització de les carreteres del país. Íñigo Errejón recorrerà la suspensió temporal de la causa contra ell perquè la considera una maniobra dilatòria. L'exportador de Sumar havia de declarar avui davant del jutge, però el magistrat ha arxivat temporalment la causa fins que l'advocada de la denunciant, l'actriu Elisa Molià, que també havia de declarar avui, es recuperi de la seva baixa mèdica. El jutge assegura que l'actriu no ha volgut designar cap altre advocat per la defensa i que, per tant, el procediment s'ha d'aturar. Els alumnes catalans són líders en competències digitals de tot Espanya i tercers a nivell internacional. És el resultat d'un estudi fet per l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu, responsable també de les proves en comprensió lectora PIRLS, on han participat 35 països d'arreu del món. I el comissari jubilat Marcelino Martín Blas, cap d'Afers Interns de la Policia Nacional durant els primers anys del procés, ha explicat que la policia va manipular un informe sobre el cas del Palau de la Música. Assegura que van eliminar una donació d'1.800.000 euros que l'entitat, presidida aleshores per Fèlix Millet, hauria fet a la Fundació FAES, vinculada al PP i presidida per José María Aznar. Martín Blas ho ha dit a la Comissió d'Investigació del Congrés.
I este informe efectivamente está hablando de todo esto que hemos dicho aquí, pero además, entre los que cobran del Palau está FAES. No opino ni nada. O sea, leo lo que pone aquí, pero no está en el informe borrador que publica El Mundo.
I de la crònica internacional, commoció a la Xina per un atropellament massiu que ha provocat 35 morts i més de 40 ferits en unes instal·lacions esportives del sud del país. Les autoritats han detingut l'autònoma d'uns 60 anys sense que se n'hagi aclarit la motivació. Anem a Pequín, Francesc Canals.
Bona tarda. Eren 7:45 del vespre, l'hora que molta gent, grans i joves, surten a fer exercici després de sopar, caminen, ballen en grup. És molt comú a les ciutats xineses a llocs públics com al voltant d'aquest estadi de Zhuhai, per exemple. La versió oficial és que l'autor és un home de 62 anys, anomenat Fan, presumptament embogit per les condicions del seu divorci. Va fugir, però la policia el va detenir més tard, quan intentava autolesionar-se. No s'ha revelat la gravetat de l'incident fins al cap de 24 hores, i de manera inusual. Les notícies locals a la tele aquí sempre són en positiu, però avui l'atropellament ha obert amb el titular que Xi Jinping ha donat instruccions per aclarir els fets i que no tornin a passar. Tot plegat indica fins a quin punt Pequín està preocupat per aquest tipus d'atacs que recentment s'han multiplicat. Revelen frustració en moments de dificultats econòmiques i Xi Jinping tem el seu potencial desestabilitzador.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4, amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Molt bona tarda.
S'ha produït un d'aquells moments surrealistes, perquè... Espera, fem una cosa. La dèria avui no està fora, està dins. Dimarts, ja sabeu que és l'Empar Moliner qui ens fa la dèria. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, l'Alícia és nova, entre cometes, perquè és la primera temporada que tertulieja a Catalunya Migdia. El Marcos ja té llarga experiència, sí. I la Gemma també, ja et coneixen tots dos, i per tant has entrat a l'estudi i l'Alícia, al·lucinat, em fa l'efecte, perquè has entrat fent abraçades i tocant parts que no s'haurien de tocar.
Ja fa temps que no ens veiem. M'estàs acusant d'alguna cosa?
Has tocat parts que no s'haurien de tocar.
D'amb dues persones.
Bé, sí.
D'amb dues persones, de Marcos,
sí,
i de Gemma.
Sí, sí, sí.
Jo soc tocaire. Saps que vaig tocar el cul de Puigdemont un dia que no sabia que era ell?
Sí, m'ho has explicat alguna vegada. Però després us heu ensenyat fotos dels nens, de tot plegat.
Perquè jo fa temps que no vaig a la Gemma.
I tot plegat ha acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner. I l'Alícia i jo ens hem quedat aquí, com volem dir, bé, no sé molt bé què fem.
No, perquè Marcos m'ha dit com va la vida al camp, perquè tots aquests de l'Hospitalet ens dieu camperols, els del Bages, que amb raó, i teniu raó, per som camperols. Llavors jo he dit, l'operació gallines està en marxa. Llavors em vota,
sí.
Diu, has de tenir gallines. Jo he dit, però amb gall o sense gall? Perquè ara estic...
He dit que no, sense gall.
Però això són dues corrents. Un dia hem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines. La meva veïna diu que un gall està bé.
Ah, vota diu que no.
És que
les estressa a les gallines, es veu, el gall.
Mana molt, un gall.
No ho sé, però...
Això bé, segons qui, t'ho trobes sexista.
Ja, però és que...
És el destí natural.
Ja està, l'altre. No li doneu peu al Marcos. Tinguem la festa en pau, perquè si no tindrem un embolic. Però assumeixo la meva incapacitat per assessorar-te en el tema gallines. No en tinc ni idea.
No vols tenir ous, allò, anar a buscar l'ou, llavors el tomàquet de l'or...
Mira, la meva vida ja és prou complicada com per a sobre haver de cuidar gallines a casa. O sigui, no...
Filla i jo l'altre dia estàvem pensant si cabra, també, la veritat. Sí, estàvem mirant. Però les cabres de la nostra veïna són molt boges. Estan molt cabres. I... Llavors hem de vigilar. Tenen una personalitat molt de cabra.
Com hem arribat fins aquí? És a dir, com hem arribat al tema, si em parlo l'idea de comprar unes gallines i una cabra?
Quan avui el que ens amoïna...
També diré, podries agafar la cabra i anar amb la trompeta. I anar actuant per les cantonades.
I tu passaries el plateret, estimat amic.
Amb aquelles escales que puja la cabra perquè actui.
Això ja està prohibit. Ara només poden actuar. En el circ les cabres estan prohibides, només nens. És veritat, és així. Si cabra, no, nen, sí.
Va,
d'acord.
Molt bé. Passen 9 minuts de les 3, creus que podem anar a la dèria o encara tens alguna cosa més a comentar?
Sí, faré de talonera, perquè jo sé que tot Catalunya està esperant la vostra opinió sobre les grans declaracions del senyor Mazón i el finançament de Catalunya.
No, Feijó.
Vull dir Feijó a favor de Mazón.
Molt bé. Va, anem a la dèria, que intentaré reconduir una mica la situació, que és una mica desfuncional. A veure, què ens vols proposar?
L'altre dia, com a mestressa i dama del programa més emocionant de Catalunya Ràdio, que és el de Vins, que, sí, que fem el, aquí a Catalunya Ràdio, vaig anar a la conferència col·loqui del nou conseller. La conselleria és la meva preferida. Mm. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. O sigui, ho té tot.
Ho té tot, per tu. Amb això ja fas, no? La teva vida ja té sentit, no?
Tu vols ser consellera d'alguna cosa? Diria de roba interior, però si no, d'això.
Molt bé.
Es diu Òscar Ordeig, i d'entre les coses que va dir, n'hi ha una que m'interessa particularment. Jo d'aquesta qüestió n'havia parlat amb la Carme Ruscalleda, sempre que me la trobo li pregunto coses de menjar, a mi m'interessa molt aquesta qüestió, de manera informal, no? I algun article n'he comès. Ell deia que s'intentarà fer una assignatura d'alimentació, no sé si ho va dir així d'una altra manera, ho sentim, a les escoles.
Formació de quin és el procés de producció dels aliments. Els aliments no cauen del cel, no venen de l'altra punta del món per art de màgia, sinó que hi ha un productor que els elabora, que hi ha una distribució, hi ha unes denominacions d'origen, hi ha un territori vinculat històricament amb una cultura, amb una tradició, amb una dieta mediterrània.
La meva generació, potser la següent i també l'anterior, poden estar perdudes a l'hora de transmetre la cuina, i en aquest cas incloc el vi. Què vull dir amb això? Que hi ha gent com nosaltres que pot parlar de la cuina de la seva mare, de la seva àvia, i potser els nostres fills no podran, en canvi, parlar de la cuina de la seva mare o del seu pare. Els horaris partits, els partits de futbol dominicals de la canalla el diumenge, el fet que els avis, que tenen potser més temps, no viuen amb els nets. També hi ha una concepció que algunes dones de la meva generació vam tenir, que la cuina era com una condemna del masclisme, és a dir, la mujer i la sartén en la cocina estén. Algunes potser no van cuinar. A veure, escombrar i fregar sí, eh? Però cuinar potser no. Totes hem trepitjat, esclar, tots els restaurants que hem pogut. La Carme Ruscalleda deia que potser hi ha una generació que està perduda a l'hora de transmetre, però que es pot recuperar la dels nostres fills. I com? Doncs dient això que deia el conseller, fent alimentació a l'escola. Els nens del Penedès van a visitar cellers, és clar, perquè allò és part del seu territori i seva cultura. Veig bé que també comprovin que és una mongeta. I en aquest sentit, una amiga paradista del mercat em deia, venen les escoles, els ensenyes una mongeta tendra i et diuen que és de mame. Potser no han vist mai una mongeta sense envasar i no tallada. Els pares, cansats de tot el dia, arriben i amb prou feines, després d'extraescolars, fan un sopar de tràmit ràpid i naturalment sense cap il·lusió. Estan tots fets pols, la criatura extraescolars i el progenitor, progenitora també. Catalunya serà regió gastronòmica el 2025. A les grans ciutats de Catalunya pots trobar sushi, edamame, poques, burritos, pizza, que són coses que m'encanten. Però i si vull una escudella, un fricandó, una vedella amb bolets? I si vull una copa del vi del Priorat, del Bages, del Penedès, del Montsant? I si vull, i fixeu-vos bé que demano molt poc, una amanida normal, no de bossa, amb enciam, amb rava, potser amb api, amb pastanaga no de pot, una amanida. Em sembla una molt bona idea que els nens puguin veure un enciam encara plantat. Només donant valor als viticultors i als agricultors donarem valor a la nostra cultura gastronòmica.
Molt bé, doncs és la visió de l'Empar Boliner, que no sé si algú té alguna cosa a dir a la taula. És que em sembla que és un tema poc discutible, però
algú et podria dir que a l'escola no s'ha de fer alimentació perquè s'han de fer altres assignatures.
No, quan el conseller diu donar nocions no vol dir fer una assignatura, però sí que tractar això, doncs, en alguna de les assignatures que hi ha, o en alguna de les... Els meus fills, per exemple, a l'escola pública del poble tenen un hort.
Sí, molts,
a la meva escola també hi ha un hort.
Escoles, i per tant...
T'arriba un enciam hidropònic a casa una mica moix, però et fa il·lusió.
Sí, diríem que no serien els més macos, però
no,
aquesta és la gràcia.
Llavors, li toca un dia cada nen, i aquell dia es dius, quina desgràcia, ens el menjarem ara.
És això, no van fer una assignatura que fos alimentació, però van tractar d'on venen els aliments, com es conrea, etc. Quatre emocions. Gallines no en van tenir.
Doncs hi ha escoles que en tenen, de gallines.
Sí, sí, jo parlo de la meva, però ja vindrem a casa teva quan en tinguis perquè les ensenyis, les gallines.
Exacte, farem una casa hort.
A mi ja m'agafa una mica gran, els meus.
No, però sí que és veritat el que diu, que tu a Barcelona és més difícil que puguis trobar una botiga de menjar casolà català, en canvi tens un ventall amplíssim de fast foods, de tot tipus de menjars de fora. Segurament no pots anar a un... No sé, si hi ha un kebab, no hi ha un kebab equivalent que puguis endur-te una escudella a casa o uns canelons, no? També és veritat que aquest tipus de menjar té un preu més elevat i segurament és un menjar més de taula, no? No és un menjar tant de me l'emporto i me'l menjo, no? Però és veritat que cada vegada costa més trobar menjar casolà per emportar-te d'aquí.
I ja et dic, el drama de l'amanida. Intenta trobar una amanida que no sigui de bossa. Que no sigui de bossa. Intenta-ho.
De bossa o ja feta.
Que no sigui de brots.
Sí, sí.
Intenta-ho.
Sí, sí. De fet, ja tenen
amb
els...
Dic a les grans ciutats, eh?
Sí, sí.
Com Barcelona, Tarragona, digues.
Sí, no, que jo crec també que hi ha un tema en això, que és que l'any passat va ser com l'any amb més venda de menjar per emportar. I és que també la gent no té temps per cuinar. Vull dir, tenim jornades laborals eternes, t'has de fer el tàper, t'acabes portant. Per tant, vull dir que recuperar la cuina té molt també amb treballar menys per tenir més temps per anar a comprar producte de qualitat, cuinar-te'l tu. Si arribes a les 9 a casa i t'has de fer un tàper, no cuines. És que et fas...
Hi ha menjars que són de dinar i no són de sopar, però llavors el cap de setmana, que quan les àvies italianes diuen avui farem el ragú de 3 hores. Clar, hi ha el futbol, el no sé què, el no sé quants, però s'ha de poder fer. També és veritat que tothom fa règim. I la cuina catalana no és de règim.
Escolta, tots són pegues. Tots són problemes, per dir-ho. Però escolta'm, reivindiquem-la, perquè escolta'm, la millor manera de tenir una alimentació saludable és que sigui de quilòmetre zero, que sigui dieta mediterrània, i això serà saludable. Sense cap mena de dubte.
Jo sempre recomano el fragment aquest de la pel·lícula Ratatouille. L'heu vist, aquesta pel·lícula? Si no l'heu vist, podeu buscar a internet, a YouTube, Anton Ego Ratatouille, que és el crític, i és un crític gastronòmic molt enfadat, que es diu Anton Ego, que va al restaurant a menjar un ratatouille, que és com una samfaina nostra, no? És com dir un plat clàssic, revisitat. I li porten, i ell diu, ostres, una ratatouille, quina... I treu la ploma a punt per fer la mala crítica. I en aquell moment fa la primera cullerada i torna a la infantesa, veu a la seva mare donant-li la sopa, s'emociona, li cau el boli a terra, la ploma a terra, i somriu. I aquest és el moment que tots els cuiners i tota la gent que li agrada el menjar ha vist, no? És un moment preciós, que és la idea de Proust i la Magdalena, no? Que Barcelona seria un muffin.
Molt bé. Doncs amb això ho acabem. Ara, quan marxis de l'estudi, tens dues feines. Una,
parlar amb Bambota
de les gallines i parlar amb l'Elisenda Carot de Ratatouille, perquè em diu que és la seva pel·lícula favorita i que l'ha vist 30 vegades. Per tant, pots comentar.
Doncs aquest moment,
Pots comentar Ratatouille amb l'Elisenda i si has de comprar gallines, galls i on comprar el galliner, amb el Bota.
Però fes-me un programa especial, gallinaci. Una cosa... Fes-me que Catalunya opini. Em diguin... A veure, jo vull saber si s'han de comprar petites o grans, com s'ha de fer el galliner... Nosaltres tenim guineus. Com s'ha de tancar perquè no vingui la guineu, que si no se les vol menjar.
Quan dius nosaltres, vol dir que allà on vius
allà
zona... volten guineus, no vol dir que les tinguis a casa també.
No, però són molt, molt hàbils les guineus.
Tens un zoo, segons
com. I tant, tots anglars i guineus, escolta.
Molt bé. Escolta'm, queda pendent, ja farem un programa gallinaci. En part, gràcies, bona tarda. Passen 2:15.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Podríem dir que el discurs de Carlos Mazón d'aquests últims dies de responsabilitzar la ministra Teresa Rivera d'haver enviat les alertes tard el dia de la Dana l'ha assumit finalment també el Partit Popular. Alberto Núñez Feijó, que ara ja té un president autonòmic semipenedit per haver comès alguns errors, com va dir ahir Mazón, ha donat avui la seva primera entrevista en dues setmanes per culpar única i exclusivament del que va passar al País Valencià la ministra Teresa Rivera. Ara sentirem el que ha dit Núñez Feijó en tot plegat, però ara sentíem com la Paula Brujats ens deia que és des del Partit Popular espanyol, es penjaven la medalla d'haver endarrerit uns dies, com a mínim, el nomenament de Teresa Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea i que, a més, s'encarregaria precisament de la lluita contra el canvi climàtic. Avui, Teresa Rivera té, diríem que... El nom tècnic se m'escapa, però és el moment en què els candidats a ser... comissaris europeus han de respondre les preguntes de tots els parlamentaris i habitualment, just quan s'acaben aquests actes, són nomenats. I això avui no passarà. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El nom exacte del que passa avui, Teresa Rivera, ajuda'm.
Audiències, potser.
Audiències, molt bé, doncs audiències. Sí. Això no s'ha endarrerit, és a dir, avui Teresa Rivera passarà aquesta audiència, aquesta mena d'examen, entre cometes, dels parlamentaris. El que passa és que el seu nomenament no es farà de manera automàtica quan s'acabi aquesta audiència, ni tan sols unes hores després, trigarà uns quants dies, però això ho van patar ahir, no?
Sí, ha estat un matí d'aquells de moltes informacions creuades i val la pena potser intentar posar negre sobre blanc que hi ha de clar en el que s'està publicant. et diria d'entrada que el que és molt evident és que hi ha una pressió molt gran del PP espanyol aquí a Brussel·les per intentar fer caure Rivera com a nova presidenta de la Comissió Europea. Això és el que explica una mica tota la resta. I el que està fent el PP espanyol aquí és intentar convèncer el PP europeu, que és la seva família política a Europa, perquè voti en contra de Rivera quan es prengui la decisió, perquè qui vota no és el PP espanyol, sinó el PP europeu. Avui, a 6:45, com deies, hi ha l'examen a Rivera, és a l'Eurocambra, són aquestes audiències, són 3 hores en què els eurodiputats li faran preguntes sobre les seves futures responsabilitats, i el procediment habitual, el que marca, és que normalment després d'aquesta audiència es pren una decisió, es reuneixen els coordinadors dels grups polítics i decideixen si donen llum verda o no al candidat. En aquest cas, el que s'ha decidit és que avui no hi hagi aquesta votació just després de les audiències, sinó que aquesta votació s'ajorni, i és una decisió que es va prendre ahir, la van prendre els 3 grups pro-europeus a l'Eurocambra, PP, Europeus, Socialdemòcrates i Liberals, i el que van acordar és que aquesta votació es faria en bloc, no només per Rivera, sinó pels 6 pesos pesants de la Comissió Europea, que són els que tenen audiències avui. I això s'ha decidit així perquè el que volen evitar és que hi hagi vetos creuats entre famílies polítiques, perquè igual que el PP pot voler fer caure Rivera, per exemple, els socialistes poden voler fer caure el candidat de Meloni, i per tant hi haurà una negociació conjunta dels grups polítics a l'Eurocambra sobre aquests 6 pesos pesants. Sobre això no hi ha encara data. És una reunió que es pot produir a partir de demà. A priori, avui, quan acabin les audiències, durant el dia ja n'hi estan havent, i al vespre hi haurà la de Rivera, els grups polítics es reuniran i decidiran quan es reuneixen per votar aquests 6 candidats a la Comissió Europea. Pot passar que sigui la setmana que ve, com està assegurant el PP espanyol? És possible, però és de moment una possibilitat. Heu de saber que el PP europeu aquí té molta força, perquè és el grup més nombrós, i per tant, si el PP europeu acaba volent que aquesta reunió per decidir sobre els candidats sigui la setmana que ve, pot ser que sigui la setmana que ve, però de moment a hores d'ara no hi ha una data pactada.
Per tant, per posar-hi context, pot tenir-hi alguna cosa a veure la queixa del Partit Popular espanyol en el sentit de que Teresa Rivera no ho ha gestionat bé la dana, pot tenir alguna cosa a veure, però no és la raó per la qual s'ha endarrerit. Això ja es va endarrerir ahir, i no només la votació o l'acceptació de Teresa Rivera, sinó de tots els pesos pesants, i per aquesta raó que ens explicava el Jordi Baró, d'evitar
els
creuats entre uns i altres, no?
Diguéssim que Rivera seria una part del tema, però n'hi ha d'altres, i hi ha interessos d'altres grups polítics que fan que hagin decidit que aquesta votació es faci en conjunt. Per exemple, això, l'altre candidat que està en el focus és el candidat de Meloni, que està qüestionat sobretot pels grups de l'esquerra, que també tindrien interès a fer-lo caure, igual com el PP té interès a fer caure a Rivera.
Ves quina sorpresa, que les coses a Brussel·les vagin per interessos dels uns i dels altres creuats, i a vegades fins i tot interessos estatals, més que no pas interessos europeus.
Exacte.
Jordi, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
El Partit Popular el que està intentant en les últimes hores és això que dèiem, col·locar Teresa Rivera al centre de la polèmica i desviar una mica la responsabilitat de Carlos Mazón més cap a la ministra, que no hi era a Madrid, estava precisament a Brussel·les, i avui ho ha intentat, per exemple, Alberto Núñez Fijón, aquesta entrevista que ha fet aquest matí a Antena 3, dient això, que qui tenia responsabilitat era Teresa Rivera.
El president Mazón bastante tenia con la situación y el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante, sigue dando la cara y es el único que ha hecho autocrítica. La gestión de la catástrofe, de la emergencia nacional de Teresa Rivera es lamentable.
¿Qué os sembla tot plegat?
Yo creo que el PP, el senyor Feijó ha trigat uns dies a prendre la decisió, però havia de decidir si anava a mort i matar Carlos Mazón, fer-lo plegar i convocar eleccions, o si, com han decidit, anaven a l'altre extrem, que és culpar absolutament el PSOE de tota la gestió i anar a fons amb això. I això vol dir, i crec que de moment ho estan fent prou hàbilment, desviar tot el debat, en aquest cas cap a Brussel·les, però fins i tot arribant a dir que la gestió del senyor Mazón ha estat exquisida des del primer moment. No cal recordar, la gent ja sabrà com va anar aquell 29 d'octubre i què estava fent el senyor Mazón quan ja hi havia una reunió de coordinació de les emergències que va deixar vives, perquè es va carregar el centre d'unitat d'emergències del País Valencià, i per tant la gent al final, i fins i tot els seus votants, perquè el País Valencià governa el PP perquè la gent l'ha votat, ja faran també si consideren que aquesta gestió és impecable o no. Però jo crec que aquí el que hi ha és una aposta del PP que havia de decidir o blanc o negre, o fulminar absolutament el president i arriscar-se a perdre el poder, o carregar cap a l'altre costat. Jo tinc la sensació que efectivament, Mazón no té cap intenció ni molt menys de dimitir. La compareixença d'aquest dijous crec que anirà en aquesta línia de culpar el govern espanyol com a únic responsable de la gestió, i a partir d'aquí entenc que el que pretenen fer és tornar a aquest combat en la política espanyola i intentar que la tragèdia de la Dana quedi en un segon pla, sigui via Brussel·les, sigui via Madrid, de confrontació doncs, al Congrés o a les institucions, no?
Bueno, jo crec que el PP s'equivoca. Malgrat tot, jo no estaria tan d'acord aquí amb la Gemma en que volen salvar Mazón. Jo crec que no el volen matar ara, que és
bueno,
una,
exacte,
mica,
no el volen
que és una
matar,
mica diferent.
Però el mataves ara o no el mataves, clar.
Jo crec que l'estratègia va una mica a centrifugar la responsabilitat i sobretot el focus. Més que la responsabilitat, el focus. Posem el focus a Brussel·les, que està prou lluny de l'Horta Valenciana. És a dir, de la gent que tindrà greus problemes aquest hivern perquè no tindrà casa o perquè la seva casa no tindrà les condicions adients. És a dir, tot l'esforç que s'hauria d'estar fent en la reconstrucció, en el retorn a la normalitat de la quantitat de gent més gran possible en el temps més breu possible, és a dir, que torni a anar a les aigües residuals, que torni a funcionar l'aigua corrent, que la gent pugui tornar a tenir aigua calenta, tot això, que és cabdal per milers de persones, és a dir, hauria d'estar, el focus hauria d'estar aquí, és a dir, és com quan Feijóo intenta vehicular la despesa de la Dana al finançament singular català. No, són coses que no tenen res que veure. I és que fins i tot carregar-se a la ministra Rivera, que ha pogut tenir errades, en la meva opinió, perquè és veritat que la ministra va desaparèixer, no tant el dia d'autos, sinó després. És veritat.
De fet, el dia de la Dana, ella estava a Brussel·les. El que explica Teresa Rivera és que intenta posar-se en contacte 4 vegades amb Carlos Mazón i no el troba, el famós dinar. Li envia un missatge a les 8 del vespre dient-li si necessita alguna cosa, demana-m'ho. I és veritat, com tu dius, Marcos, que el dia després ja estava a Madrid i tampoc no ha tingut un paper molt actiu.
Ni el dia després, ni la setmana després.
Sí, sí, a partir del dia després, volia dir.
O sigui, la ministra s'amaga, i això sí, i això no ha estat un encert. Altres ministres, l'Òscar Puente, no s'ha amagat.
No, escolta'm,
el president del govern...
Si ens descuidem, ens fa les obres de casa, Òscar Puente, perquè va fent tuits anunciant els canvis que...
El president del govern no s'ha amagat. És a dir, hi ha hagut una sèrie de gent que no s'ha amagat en aquesta crisi, però no. El cas de la Teresa Rivera, jo crec que aquí... Ella aquí s'ha equivocat, però la revenja literalment mafiosa, de dir, ara ens carreguem un nomenament que està pactat amb el Partit Popular Europeu, que això és aquest és el problema, això està pactat amb els conservadors i forma part de pactes més amplis, és a dir, ara ens venguem de Pedro Sánchez, és una mica, un plantejament una mica, en fi, que jo crec que no ajuda a res gens ni a crear el clima polític que necessita el país en aquest moment, ni que tampoc li reportarà al PP més vots, és a dir, carregar-se una comissària europea.
Jo, i això que no serveixi a precedent, estic molt d'acord amb tot el que ha dit el Marcos.
Compte, traurem aquest tall de veu perquè, mira, Marcos ho celebra amb ball inclòs. Sí,
no,
sí.
Però és que, a més, penso que ho has explicat molt bé, o sigui, la idea de canviar el focus, la idea aquesta de millor embrutar tothom i que, per tant, hi hagi un descrèdit total i que el descrèdit només sigui Amazon... Després també reconèixer que és veritat que hi ha hagut ministres més proactius. Crec que Puente també ens ha cridat tots molt l'atenció perquè veníem com d'ell d'un perfil com molt més polític i no tan gestor, i de cop ara el veiem com el gran gestor que no para de fer coses.
Jo crec que el que sobretot ha demostrat que té un domini del Twitter espectacular.
O sigui,
té un nas tuitero, entre cometes, espectacular, però sí.
Que aquest també és el tema, que probablement hi ha molta gent fent coses i que no ho expliquen tant i no ens n'adonem tant. Però a mi el que em passa amb tot això, i jo sé que això potser és una cosa meva, com de formació professional i dedicar-me com a polítiques públiques, és que no m'ho puc evitar quan parlem de tots aquests temes que penso. el debat al voltant d'això ens estan portant, com els grans partits, a fer-ho molt al voltant de la gestió, culpa teva, culpa meva. Sí. I jo penso que ara, per primera vegada, s'ha vist els efectes que tindrà el canvi climàtic a Espanya. I jo enyoro tant que no s'estigui donant un debat seriós de què ve ara, quines polítiques fem ara, i jo sé que jo tinc una predilecció cap a les polítiques públiques més cap a la política, però... jo hi arribo a un punt que dues setmanes després penso, no s'ha parlat de fer suspensions de llicències en zones que puguin ser inundables, no s'ha parlat de les zones més crítiques si fem, bueno, reallotgem a població. Llavors, hi ha tantes coses tan importants passant que, bueno, saps, que entre uns i altres, pum-pum-pum, d'on està la pelotita.
Estic molt d'acord amb tu.
Marcos, això, quin dia? Però...
Que us heu pres abans de començar?
No, però és veritat que, per exemple, un dels grans esforços hauria de ser com que... Perquè... Jo crec que bellugar la gent, Alicia, és molt complicat, és molt popular i sobretot és molt lent. És a dir, el que la gent necessita ara és l'hivern que passarà als afectats serà duríssim.
Sí, sí.
La persona que té un sofà a casa d'un cunyat, en aquell moment, té un luxe. Llavors, el que és important és que no siguin dos hiverns. Per tant, obres de canalització al barranco del Pollo i que tota aquesta aigua pugui anar d'una manera, arribar al mar d'una manera ordenada i minimitzant una mica tot el que es va fer a les rieres a Catalunya, per exemple, al Maresme...
Sí, però jo dic més enllà d'això, o sigui, més enllà de les coses concretes que s'estan fent per València, jo ara mateix a Catalunya tenim construccions en marxa i amb llicències donades a zones inundables. És que no pot ser. És que necessitem una suspensió de llicències de tot allò fet a zona inundable. A tot Espanya.
Que amb l'UB que anaven? No.
Deixa'm, sobre això vull repescar una cosa, i és que l'Alicia diu, no s'està parlant d'això. Jo aquí discreparia una mica, és a dir...
Els experts sí, no, els polítics no.
Els polítics algun. Jo vull fer diferenciacions i m'explico. És a dir, la Generalitat, per exemple, ahir vam sentir com el president deia, no, referem tota la cartografia, sí. Per exemple, perquè tenim una cartografia que està desfasada, perquè, òbviament, la situació ha canviat, ara per els efectes del canvi climàtic, zones que fins fa uns anys no eren inundables, ara ho són, d'inundables. Hem sentit com, per exemple, es posa els dubtes en alguns càmpings que estan construïts directament en zona inundable, i avui, per exemple, la consellera Paneque deia no, i n'hi ha 16 concretament que estan en una zona de molt risc, i aquí actuarem peti qui peti. Hem vist com el govern balear, que havia tirat enrere una llei de l'anterior govern que prohibia construir a 50 metres de la costa, ara diu, no, escolta'm, tenien raó, i per tant tornem enrere i no permetrem això. Hem vist com l'alcalde de Sevilla deia hi ha tot un pla urbanístic per fer un centre comercial en una zona inundable que estava aprovat, i ara ha dit, no, escolta'm, això no ho tirarem endavant. Però, en canvi, és veritat que, a l'altra banda, clar, quan un sent que en la inauguració d'una cimera internacional per parlar dels efectes del canvi climàtic, com és la COP29 a Bakú, a l'Azerbaijan, el president del país, Ilham Aliyev, parla així...
It's a gift of the gods.
És un regal dels déus. Tots els recursos naturals ho són i els països no ens hem de sentir culpables per tenir-los, ni tampoc per posar-los a disposició dels mercats, perquè el mercat els necessita, la gent els necessita. Aquest és el meu missatge com a president de la COP29. És clar que hem d'adoptar una postura ferma cap a la transició verda i reduir-ne l'ús, però alhora hem de ser realistes.
Realístic.
Quan diu que és un regal de Déu, parla del petroli i del gas. Clar, s'està organitzant a casa seva una cimera per intentar reduir l'utilització de petroli i de gas, i qui engega la cimera, que és el president del país que l'està acollint, diu, no, escolti'm, el que hem de fer és aprofitar-los perquè és un regal de Déu i els països que els tenim benvinguts siguin perquè ens donen fantàstic. Clar, és un missatge totalment contradictori.
És així, però també és veritat que el problema no el tenim amb la petjada ecològica de l'Azerbaijan, el tenim amb el dels Estats Units i Europa. Mm. Vull dir que és veritat que aquests països, que la seva única font d'ingressos és l'exportació de matèries primes, bueno, i aquest debat que es dona cada any a la COP, entre els països del sud global que diuen mira, és que nosaltres hem contaminat molt poc i ara hem de fer moltes reduccions, i en canvi vosaltres porteu 200 anys contaminant moltíssim, extraient recursos, i heu de fer mínimes reduccions. Llavors, jo... O sigui, crec que els problemes de la COP29 són molt grans, realment, Però que és veritat que l'Azerbaijan digui això no em sembla el problema més gran que tenim. Em sembla molt més gran que els Estats Units hagi sortit de l'acord de París. Bueno, o sigui, em sembla més gran que aquest any haguem superat el 1,5 graus.
Però jo et posava quan... el president de l'Azerbaijan, no pel pes de l'Azerbaijan, sinó d'una banda perquè són els anfitrions, i de l'altra perquè és un discurs que va calant. És a dir, ara sentirem a Donald Trump dient coses semblants.
Sí, sí.
Perquè, de fet, Donald Trump ha començat a dir que, escolta'm, haig d'aconseguir més petroli i, si cal, doncs faré fracking.
Sí. No, per això, o sigui, em preocupa molt més el fracking de Donald Trump.
Estan fent
això...
fracking. Estan fent fracking.
Sí, sí,
100%. Ara els Estats Units, per primera vegada, en els últims 4-5 anys, Estats Units ha passat de ser país importador a país exportador de petroli, i això canvia tot el panorama geoestratègic del món. I és molt important. També jo crec que, en contra del president d'Azerbaijan, jo crec que tenir petroli normalment és una desgràcia pel país. És senyal, diguem-ne, de tirania, de desenvolupament, de grans desigualtats, i en general jo prefereixo ser París a ser Abu Dhabi. Jo ho sento.
Sí, sí, clar. La maledicció dels recursos naturals és així. Bueno, després hi ha excepcions, també tens Noruega. Però, o sigui, sí, jo... Bueno,
saps com es diuen els països àrabs, els noruecs, a les reunions de l'OPEP, no?
Com?
Els fills de puta d'ulls blaus. O sigui que quan tens petroli ets una mica... sempre...
Bueno, no ho sé, jo crec que... Jo és que ara m'enganxeu en un moment com molt de... O sigui, molt pessimisme amb el tema climàtic, eh? Estem en situacions molt pitjors del que ens havíem imaginat fa uns anys estudiant-ho. No hi ha respostes. Ara està plovent moltíssim aquí fora.
S'ha sentit un tro. Primer hi ha hagut un llamp i després un tro. Està plovent a Barcelona i per tant s'ha sentit un llamp i un tro.
Jo aquí el que veig és que estem... tinc la sensació d'estar en el dia de la marmota. Aquestes cimeres climàtiques... recurrentment no avancem, tot són disputes entre interessos d'estats, i al final jo penso, aquest missatge del president per mi és important des del punt de vista que si aquest és el missatge que es llança a la població en general, jo no sé quanta gent està pendent d'aquesta cimera o no, però si aquest és el missatge, la gent al final el que veu és cada recurrentment estan discutint interessos d'estat, no estan discutint sobre el futur del planeta, no estan discutint sobre les condicions en les que viurà la gent, sinó que estan discutint coses que no tenen res a veure, que són temes d'interessos de poder, temes econòmics, etc. No? Llavors, al final, cada any de les conclusions de les cimeres, què veiem després? No veiem res.
No, totalment.
I aquest, jo crec que aquest és el drama. Com moltes polítiques de la Unió Europea, se'n parla molt, després no hi ha acords, i al final la gent pensa, no estem fent res, no? Després, és veritat que hi ha hagut alguns polítics que en el cas de la Dana aquí a Catalunya han fet plantejaments d'anem a revisar, però han estat, molts d'aquests experts que han sortit aquests dies han dit, nosaltres això ho hem alertat des de fa anys que estem dient que hi ha aquestes zones inundables, fa anys que estem avisant d'aquests riscos, i ningú ens fa cas. Ara ha passat la desgràcia al País Valencià, i ara sí que tothom es planteja aquí i allà, però és que estem com sempre. Estem intentant solucionar puntualment els temes, però és que fa molts anys que tot això ho sabem i que els experts ho avisen. Llavors, anem perdent anys.
Totalment.
Deixa'm una cosa, perquè ara deia si està plovent molt, he vist el mapa, està plovent...
Només
a la façana litoral a Barcelona, la resta del país està... no plou, està plovent sobretot al mar i està tocant una mica a la costa. Però ho dic perquè és veritat que a Catalunya el govern ha cridat a la prudència sense caure en l'alarmisme davant les alertes per aiguats a partir d'aquesta tarda i sobretot demà. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per pluja intensa al litoral i al prelitoral de les comarques de Barcelona i de Tarragona des del migdia d'avui i fins demà. S'espera que les precipitacions més importants es registrin a les comarques del sud. Concretament, demà es poden superar puntualment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts des del Montsià i fins al Tarragonès. És evident que tot això ens arriba encara en estat de xoc pel que ha passat a València. I ahir, en l'entrevista que va fer al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa va comentar una cosa que vull recuperar. Diu que ens hem d'anar familiaritzant amb el fet de rebre alertes i missatges d'avís quan hi hagi riscos potencials. Ell parlava de la cultura de l'alerta i ens avisava que aquesta cultura de l'alerta ha arribat per quedar-se.
Però s'han d'anar acostumant a aquests avisos, que siguin cada vegada més habituals.
Sí, i crec que és bo. I crec que és bo que hi hagi una cultura dels avisos, de les abertes i les preabertes a la ciutadania. La gent té dret a saber, escolti'm, hi ha una previsió que pugui passar això, que pugui haver inundacions, o un atxa fort, o vent fort, o perill d'incendi, i prengui vostè les precaucions. I també hem de millorar molt l'aspecte de formació i d'autoprotecció. I que si t'avisen que pot haver-hi pluges intenses i no aparquis a barriera, doncs no aparquis a barriera.
és passar la informació a la gent, que la tingui, i que tots plegats sapiguem què fer amb aquesta informació. Ho dic perquè ara fa uns dies vam tenir l'episodi en què van començar a sonar els telèfons d'alerta a tota l'àrea metropolitana, des de Tarragona i fins a Barcelona, i la gent et demanava, i què haig de fer? Haig d'anar a buscar els nens a col·le o no? Què faig amb aquesta alerta? Vull dir, clar, una cosa és que t'arribi l'alerta i una altra és que tothom sàpigui què s'ha de fer amb aquella alerta.
Clarament, sí, sí. Jo crec que en aquest sentit sí que s'haurà de perfeccionar, no? Vull dir que no només pot sonar, en aquell moment, per exemple, es recomanava que no s'anés a buscar ningú, però en el cas valencià, per exemple, s'hauria d'haver avisat de pujar primeres i segones plantes, o sigui, s'haurà d'anar perfeccionant, però és evident, o sigui, la zona mediterrània és una zona molt vulnerable davant la crisi climàtica i, per tant, venen anys de adaptar-nos a això i a saber viure d'aquesta manera. I jo crec que, a part de la cultura de l'alerta, hem d'instaurar una cultura climàtica i, per tant, dur a terme polítiques més enllà d'adaptació, que és la que assenyalava abans, però que han de ser moltes més.
Però al final jo crec que l'experiència de la pandèmia també ens va servir. És a dir, dilluns passat, la gent se li va demanar un petit miniconfinament d'unes hores. I jo crec que majoritàriament la gent ho va fer perquè també venim, primera, tenim l'antecedent del País Valencià, no? I després, en la pandèmia, ja vam tenir molts dies i moltes restriccions i les vam anar entomant, no? Jo sóc de les que penso que prefereixo que m'enviïn una alerta i que després no sigui res i m'hagin demanat doncs, que no agafi el cotxe o que no surti o que no agafi el tren o el que sigui. Prefereixo un excés de prudència que no que passi com al País Valencià, que m'enviïn una alerta a les 8 i 11 de la nit quan ja hi ha morts i ja hi ha gent que està amb la casa destrossada i a punt de... i que se salven de miracle, no? Prefereixo mil vegades que siguin pesats, si tu vols, i que, per exemple, doncs, la televisió pública i la ràdio van estar tot el dia informant constantment, amb experts, parlant-ne, avisant... Prefereixo això que no després haver de lamentar qualsevol tipus de desgràcia, ja sigui personal, material, del que sigui, no? I crec que sí que està bé que ens acostumem a que si un govern et diu, sisplau, evita la mobilitat, encara que a nosaltres ens sembli que està exagerant, que ho estan fent perquè tenen poca passió, el que sigui, fem cas, no? Perquè al final ells estan fent cas, els polítics estan fent cas, i aquí està per mi la gràcia de ser un bon gestor, fer cas dels experts que en saben més que tu. Aquí, per mi, és l'èxit d'un bon polític i un bon gestor. Fer cas dels que en saben.
Ja, però hem d'anar en cura. Perquè,
sí, la meva opinió, eh?
No, però el problema és... Si generem una dinàmica de moltes alertes molt sovint...
Però això no passarà. Això serà quan hi hagi aquest risc real.
Bueno, però... Això hem de dosificar una mica, perquè si són... moltes alertes, molt sovint...
Tu li explicaves, no?, el conte del Pere i el llop.
No. Només, ara estem tots molt conscienciats.
Clar, però jo crec que ara hi ha una mena de psicosi, perquè no. Les imatges de València són molt recents.
És que sense alerta. El dimecres estava negre i vaig anar a buscar-li al col·le perquè em tocava, i el clima era de pànic.
Sí, era, s'acabava el món. Sí, sí.
Jo tenia plans de portar el nen a casa de la seva àvia i vaig trucar a la meva mare i la meva mare...
Ni se t'acudeixi, no?
Menys mal que has trucat, perquè ja estàs tan boig que... Bueno, pues això, es van quedar a casa jo i el nen allà, i el nen a les 8 del vespre, no havia plogut gens, s'apropa a la finestra i diu, papa, estàs fent el ridícul.
No, però és a dir, jo crec que el que ens hem de treure és això. És a dir, tu has de saber que quan t'arriba l'avís hi ha el risc de... pot ser que no plogui.
Exacte.
Però t'han avisat, perquè si no hi haurà el risc que... No, és que com que no l'última vegada no va ploure, doncs cosa, surto. I llavors el dia que t'agafa la riuada, llavors tot són llàgrimes i tot són allò... desgràcies. Doncs no, has d'estar disposat a... alguna vegada no l'encertaran. Però si cada vegada que t'arriba l'avís... prens mesures d'autoprotecció, escolta'm, la vida la salvaràs.
No, sí, jo crec que l'encerten, perquè després, quan van fer l'avís, a la setmana següent, quan van fer l'avís el dilluns, veritablement va caure molt d'aigua, va ploure molt, i bueno, és a dir, i jo crec que això va funcionar. El problema és, si això ho convertim... és a dir, ara, els primers mesos, això anirà d'allà, però si no, en 3-4 anys, si les alertes es tornen massa freqüents, deixaran de ser alertes.
Sí. Després hi ha una altra cosa molt catalana, Han dit que plouria i no ha plogut ni una gota. Igual 3 quilòmetres més al sud ha caigut allà un munt de... Però no, escolta'm, si no plou a Barcelona, no plou a Catalunya. Si plou a Barcelona, plou a Catalunya. I no li expliquis que, escolta'm, hi ha hagut un aiguat a les Terres de l'Ebre. Bé, escolta'm, a mi em va sonar l'alarma i a casa meva no va ploure. Bueno, escolti'm, però igual 5 quilòmetres cap al sud sí que va ploure. Vull dir que al final no te la faran exactament per casa teva. Ja s'entén que, home, tenen un marge d'error. Falta un minut per arribar a tres quarts, que vaig tardíssim, i hem quedat amb el Francesc Garriga als Estats Units.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra al periòdico Com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Darriba i Ariadna Rogero, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passa un minut de tres quarts. Avui fa una setmana justa de les eleccions presidencials als Estats Units i volem posar el termòmetre en com estan les coses perquè Donald Trump ja ha anunciat diversos càrrecs importantíssims de la seva nova administració que molt probablement tiraran endavant polítiques més que controvertides ja a partir de l'any que ve, quan prengui possessió Donald Trump. Anem a Washington. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has recuperat ja?
Bé, mica en mica.
D'aquella manera.
Sí.
Escolta'm, s'estan coneixent els primers noms, alguns d'ells ja oficials, altres són oficiosos, però fa tota la pinta que seran ells. El càrrec més important que ha donat a conèixer fins ara segurament és el de secretari d'Estat, s'encarrega de les relacions internacionals, Marco Rubio. Qui és Marco Rubio?
Marco Rubio és un senador, una figura bastant històrica ja dins del Partit Republicà. Forma part d'aquestes criatures de Washington que Trump sembla odiar tant, però que en el seu dia es va enfrontar a Trump, el 2016, i des de llavors les coses han canviat molt i s'ha convertit en un dels seus seguidors més fidels. I, per tant, diguem-ne que serà una figura potser més tradicional del que molts esperarien de Trump, que buscaria potser un nom més trencador, més agressiu. Doncs bé, Marco Rubio, en aquest sentit, és contundent, és dur, sobretot amb els règims de Cuba, de Venezuela, el seu suport, per exemple, a Israel és absolut. Amb Ucraïna veurem, perquè aquí les coses ja són una mica diferents, però en tot cas, diguem-ne que no és un nom trencador i que podria haver-lo nomenat qualsevol altre president republicà. El més curiós de tot és que el 2016 es van insultar amb Donald Trump, es van dir de tot. Trump va arribar a fer un tuit dient que no triaria Marco Rubio ni per la seva empresa més petita. Doncs bé, ara li dona el càrrec potser més important. Rubio va dir de Trump que era un estafador i que havia segrestat el partit. Doncs ara és el seu nou cap.
També ha triat la persona que liderarà que és la seva mesura estrella, el que ell va anomenar l'operació més gran de deportació de la història, vaja, l'expulsió d'immigrants dels Estats Units. És un expolicia, Tom Homan, de l'ala dura del partit i com a segon pilar de la seva política migratòria també ha designat Stephen Miller com a sotscap de gabinet. Aquest activista polític d'extrema dreta se'l coneix perquè va ser l'ideòleg de la separació de fills d'immigrants dels seus pares a la legislatura anterior.
Vaja. I tancar-los en gàbies. que això va ser el que va generar més, més polèmica. Està triant noms tots generalment bastant extrems. Avui també hem conegut, o vaja, la passada matinada, hem conegut el possible nomenament de Kristi Noem com a responsable d'Interior, que això també inclou la immigració, per tant, diguem-ne que tot el que seria la seguretat al país i la immigració el liderarà aquesta dona, que és fins ara governadora de Dakota del Sud i que es va fer famosa fa uns mesos, ho recordareu, perquè en un llibre va treure pit d'haver matat un gos a casa perquè no feia cas i va dir que el destí del gos era matar-lo perquè no feia cas. Per tant, diguem-ne que són perfils contundents, molt fidels i bàsicament amb un fil conductor que és aquest, eh? És el de trobar-se persones que sap que en principi li diran que sí a tot. De fet, Trump ha reclamat una cosa que està preocupant molt, vaja, moltes coses preocupen molt de les que està fent Trump, però alguns experts adverteixen del perill perquè ha exigit als senadors republicans que se saltin els processos de confirmació. Aquí qualsevol càrrec del govern nord-americà ha de ser aprovat pel Senat. Donald Trump té una majoria al Senat àmplia, 53 senadors de 100. Per tant, diguem-ne que, en principi, si nomena noms amb cara i ulls, haurien de passar i de ser aprovats sense cap problema. Doncs Trump ha demanat que se suspengui aquest procediment i que s'aprovin per decret els seus nomenaments. Molta gent diu això és el que faria un dictador, intentar saltar-se els controls parlamentaris per poder ja només començar a nomenar noms que no té ni clar que el seu propi partit els hi aprovaria. De moment, els que hem sentit no crec que tinguessin massa problemes per ser aprovats.
Vam sentir unes declaracions del fill de Donald Trump, just després del dia de les eleccions, dient, hem après del primer mandat, no es nomenarà ningú que porti la contrària al president, el president és qui ha demostrat que sap el que s'ha de fer per guanyar les eleccions, per tant, allò de posar algú que atemperi una mica les decisions de Donald Trump no sembla que entri en els plans de la nova administració nord-americana. De moment ho estan complint, per tant, sí, ens hem de preparar.
Home, d'entrada sí, després ja veurem, perquè avui mateix ja comença a haver-hi petites decisions del Partit Republicà d'ultres que esperaven noms més sorprenents o noms més atrevits o noms menys mainstream, diguem-ne. És a dir, el nom de Marco Rubio, aquest senyor es va presentar el 2016 a les primàries, aquest senyor fa molts anys que és senador, fa molts anys que té càrrecs a Washington, ha generat certa decepció a l'ala potser més moderna d'aquest nou partit republicà, de l'ala que menys té una mica la història del partit. Fixa't que l'assessor de seguretat del president serà el congressista Walz, que va ser assessor de Dick Cheney. Durant tota la campanya, Donald Trump ha insultat Dick Cheney i s'ha menystingut la política de l'era Bush. Doncs bé, ara agafen un dels seus assessors per ser assessor seu. Per tant, diguem-ne que això generarà caldo de cultiu i no tinc cap dubte que molts dels noms que anirem coneixent i que s'aniran confirmant en els propers mesos acabaran saltant. I els acabarà o fent fora Trump o acabaran sortint ells, com ja va passar el primer mandat. Ara, és possible que això passi menys sovint que fa 4 anys o fa 8 anys, perquè aquests noms ja d'entrada són molt més fidels i molt més avasats a baixar el cap i dir el que digui el president.
Marcos. Francesc, et volia preguntar, a part del debat, diguem-ne, de guerra cultural, perquè, per exemple, Marco Rubio és molt, molt, molt conservador, en molts sentits molt més conservador que Trump.
Sí.
És a dir, però hi ha un debat sobre, per exemple, la manca d'experiència diplomàtica de Marco Rubio per ser secretari d'Estat? Perquè no té... ni era el seu camp d'actuació, ni...
Jo, de fet, aniria més, no només en el cas de Marco Rubio, sinó als Estats Units hi ha debat, incertesa, o algú s'amoïna per aquests nomenaments, o màxima confiança en Donald Trump?
Per part d'aquí.
De la gent.
Bé, jo crec que la gent... Ara mateix al país n'hi ha mig que encara està trist i que s'està aixecant del terra. De fet, Washington, que és una ciutat molt demòcrata, jo estic molt impactat perquè la conversa típica d'ascensor és... Quina setmana, eh? Quina setmana. O sigui, la gent està molt fotuda. Per tant, hi ha mig país que està realment aixecant-se tot just ara i n'hi ha mig que ara comença a dir... després de tanta felicitat, uns quants diuen això no és el que havíem quedat. És el nom de Marco Rubio, et dic, ha generat certa controvèrsia. La seva falta d'experiència, no sé si això es posarà molt en qüestió. El Senat ha estat vinculat a qüestions, sobretot vinculades a Venezuela, a Cuba, ell és fill d'immigrants cubans. Per tant, diguem-ne que, bé, no crec que ara mateix això sigui una qüestió. De fet, l'establishment tenia por que els noms fossin més trencadors i encara amb menys experiència. Vulguis o no, un senador porta molts anys de senador, ja Marco Rubio, una mínima experiència té.
No sé com ho veieu aquí a la taula, si us amoïna especialment... L'Alicia veig que sí, perquè bufa. Rebufa, com volem dir. Uf, mare meva.
No, no, o sigui, jo el que em pregunto és quines seran les polítiques estrelles de Donald Trump, més enllà del proteccionisme, com serà la seva política migratòria... No sé, jo crec que hi ha una expectació negativa en aquest sentit, com de certa por de veure... O sigui, no? Més enllà de la retòrica, fins a on serà capaç d'arribar? Realment començarà a expulsar a milers i milers de persones? Realment pujarà un 60% d'aranzels als productes xinesos i un 10% als europeus? Bueno, veure això, més enllà de la retòrica, fins a on arribarà això, jo crec que és la gran pregunta que, bueno, que en sap molta gent.
Bé, fixeu-vos que a les primeres entrevistes que li han fet a Tom Homan, que és un home molt contundent i molt dur, ja no s'ha parlat d'expulsar milions de migrants. Es parlava de 20 milions de migrants, que és una xifra inventada i que cada dia anava... John Oliver, un humorista, va posar talls de Trump, que va començar parlant de 2 milions, després 5, després 10, després 15, després 20. Vull dir que això era una xifra agafada a la babalà. Ara ja es parla de fer-ho una cosa més concreta, començant pels que siguin delinqüents, és a dir, que estem reduint ja el camp moltíssim, però en tot cas és veritat que ara hi ha la comunitat immigrant que si truquen a la porta de matinada, que deien, doncs no sabran si obrir o no, perquè potser són agents d'immigració. Però veurem fins a quin punt es pot escalar, com deies, a tot això, i és el gran dubte que hi ha, no? S'atrevirà a fer tot el que ha dit o passarà com fa 4 anys que al final s'ha de quedar la meitat, perquè la meitat de coses no es poden fer i l'altra meitat no les hi deixaran fer.
A mi em preocupa, sobretot, que això que està passant als Estats Units, en el fons, formarà part d'una gran onada conservadora arreu del món. Amèrica Llatina, a Brasil, a Argentina, a El Salvador... És a dir, hi haurà tot un moviment molt conservador. No sé com afectarà Europa i com els partits conservadors europeus jugaran aquesta partida. És molt important el que passi amb l'OTAN, perquè Donald Trump no vol que els Estats Units continuï sufragant l'OTAN, i per tant, si els països han de passar a gastar el 4-5% del seu PIB en defensa, perquè podem demanar que no gastem això en defensa... Putin no està especialment amistós en aquest moment. Llavors, és a dir, tot això tindrà unes conseqüències d'una gran onada conservadora al món, on Modi a la Índia, Xi Jinping a Xina, poden sentir-se recolzats, animats a polítiques, diguem-ne, en general, molt més conservadores que ens retallaran molt les llibertats.
Doncs és l'avís que tenim, d'altra banda ja esperable, durant la campanya electoral americana, però ara confirmat després d'aquest resultat de les eleccions, tot just una setmana després es van confirmant amb aquests primers nomenaments i aquests primers noms que apareixen a l'administració Donald Trump. Francesc Garriga, des de Washington, ens ho aniràs explicant en les pròximes setmanes.
Bona tarda. Compte avui que el jutge decidirà avui si condemna o no Trump d'aquí 15 dies. Trump encara pot anar a la presó. Avui sabrem si hi ha sentència o no pel cas Stormy Daniels.
La immunitat presidencial no li arriba fins que prengui possessió.
Clar. Clar, clar.
El gener, no és? El gener.
Sí, sí.
El gener. Doncs estarem pendents. Escolta'm, distret no estarà. Si pensaves que les eleccions s'havia acabat, estaves molt equivocat.
No, però vacances se'n faré, també t'ho dic,
home, molt bé. Bé, escolta'm, ja vas parlar amb el
teu
superior o no?
Crec que li ha arribat el missatge, no?
No ho sé. A veure, ara parlarem amb ell.
Molt
bé. Gràcies, Garriga.
Adéu, adéu.
I també a l'Alicia Puig, al Marcos Lamelas i a la...
Gemma
Aguilera. No ho tenies nom, ja. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu.
Publicitat del butlletí, la tarda de Catalunya Ràdio. Adéu, adéu.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona. Moset Sanyer.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
La imatge més icònica de la lluita antifeixista a la Guerra Civil és obra d'Antoni Campanyà.
És la il·lusió d'un moment en què tot era possible i tot estava per fer.
No n'hi ha prou amb la imatge. La imatge té una història al darrere.
Qui era la miliciana de la fotografia?
La meva mare, en particular, era una bomba.
Anita, la miliciana tenia nom. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Tercera jornada de la Champions i el Sant Pol ten visita el Johan Cruyff. Una nova oportunitat per veure les campiones d'Europa.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a partir de les 6, Barça-Sant Pol ten a Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà.
Catalunya migdia.